Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby. Things disappear. You're making me feel maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. Party we don't wanna be at. Turn it up, but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind when you make it better like that. Don't think.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més i estem així a la 92.2 de la freqüència modulada per tal d'acompanyar-los fins les dues en molts convidats que de seguida repassem i presentem. En primer lloc, Núria Gotarris, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Doncs ja estem a dimarts, a 10 de setembre. Hem de dir que amb un horatge una miqueta, jo que estic mirant per la finestra, una miqueta aixina nuvolat. Ha plogut, no estic loca, perquè, claro, n'hi ha gent que m'ha vist amb paraigües. I dirà, esta xica que fan paraigües? Doncs ha plogut, han caigut unes gotes. Això sí, està ara eixit el sol se'n va, torna. Està una miqueta això a l'espera de que arribi Dana, no? Qui és Dana?
Doncs és això, no? Si fem la conya, fins fa no molt, Dana Internacional, aquesta que va participar en un Eurovision, era l'única que hi coneixíem. Ara és, diguem, un nom que no és exactament el mateix, ens ho explicarà David Mareña, responsable de Vilmeteo, que una gota freda, però que s'utilitza més o menys per al mateix, tot i que no és exactament el mateix el que descriu. Però vamos, és que pot caure la Mundial, una miqueta més de fred.
Recordes que l'any passat va caure també una d'aquestes fortes que inclús van anul·lar l'escola?
Sí, sí, va caure.
Que no significa que torni a passar, eh?
No, en principi no. Almenys la previsió a Villarreal, ens ho explicarà Mareña, és que el Degal puga fer que no ploga tan fort així com, per exemple, a la zona de la Serra d'Espadà, on també per orografia pot ser més forta aquesta precipitació. Tot i que, per lo que puga passar, per si realment aquesta previsió es complís i cau la que pot caure...
I a partir
caure,
de quina hora?
Això també és complicat. És que diu que com és menudet el focus, diguérem, que és difícil saber per on passarà, que demà és l'alerta, no? També parlar de cara al cap de setmana que tornen a donar més precipitacions és complicat. El que sí que és segur, segur, és que baixaran les temperatures. Això sí que no n'hi ha dubte. Quan caurà, quan no caurà, això és més complicat adivinar perquè els models no són exactes, no? I el vent fa que...
El que sí que hem de dir que hem d'estar preparats, que hem de tindre precaució, com sempre diem. Demà ja també parlarem amb totes les persones, tots els equips que treballen per a que no tinguem cap problema. Perquè hem de dir, Seila, que avui a partir de la 1:15 del migdia es reunixen l'Ajuntament de Vila-real amb la policia local, amb Protecció Civil, amb diferents col·lectius que s'encarreguen de vetllar per la nostra seguretat per a un poc avançar-se a aquesta alerta groga és roja.
Demà tenim... taronja per...
Ah, taronja,
vents.
Mira, no ha acertat.
No, és que, clar, n'hi ha diferents. N'hi ha, crec que demà, dues taronges i una groga, ara ho mirem.
Doncs la qüestió és aquesta, que se reunissin doncs, per avançar-se a aquesta alerta d'emergència per fortes precipitacions. Molta cura amb el cotxe, amb la carretera, amb aquests camins, si veu un camí tallat, si veu un camí de terra, ho diem sempre, camins secundaris, eviteu-los, agafeu carreteres principals. Per si acas simplement. No volem ni crear alarma ni res per l'estil. Pot ser que no tinguem que siga l'alarma més gran del que passe, però siga cosa que després sí que n'hi hagin certes inundacions i puguem tindre un problema.
I és això, no? Que veiem que aquesta alerta que ens està ficant en preavís i després, si no és tan gran com ho estan venent, estem una miqueta decebuts, inclús, que diem, jolín, si havia de caure...
No ens havien dit que anava de caure la Mundial i què ha passat, així?
Doncs sí, sí, aquesta és la situació. Mira, mirem, és risc important per a ja, des d'aquesta mitjanit, precipitacions, alerta taronja...
Però no només així, no, Seila?
No, és tota la zona, tota la zona mediterrània. També, òbviament, a Vila-real no tant, però diguem que geogràficament per a l'Agència Estatal de Meteorologia estem al litoral sud, també alerta taronja per fenòmens costaners i també vent amb ràfegues que poden arribar als 80 km/h i també una hora d'avís des d'aquesta mitjanit. Així que, veiem, estem tots ahí ficats.
Doncs bé, avui pareix ser que també ens caurà algun ruixadet que altre. No sé si aquests núvols faran que avui ja ens alerte d'aquesta emergència de demà. Però bé, el que sí que hem de dir és que tragueu el paraigües, que el tingueu amanit, que el porteu darrere, que no passa res, per portar-ho darrere, que a vegades pareix que dona al·lèrgia portar paraigües.
Doncs sí, no està de més, encara que siga un xicotet, no?, que el portem darrere per lo que puga passar.
Però bé, aquest és un dels temes centrals que comentarem avui. Parlarem, com deies, Seila, amb un especialista, amb David Marenyà, que segur que sempre meteoròleg, que sempre ens conta doncs, què és el que pensa, des del punt de vista professional, evidentment, del que passarà, no?, de la previsió meteorològica. Però tindrem més convidats. Perquè parlem dels peus i de la cura dels nostres peus.
Així és, a més, ara que està iniciant-se el curs i que els més menuts doncs, han de tornar a ficar-se aquestes sabates, adients per anar al col·le, per aguantar sense incidències, així que Laia Vilanova, des de Podonova, es donarà aquestes claus. Com hem de triar una sabata? Si sempre hem de portar esportives els més menuts o no? Això d'heretar sabates, d'aprofitar la del curs passat per a aquest. Si hem de comprar número més gran o no, bé, tot això...
Per a que ens valga ja, no?
Sí, perquè dius, pues li compro un parell de números més i així dura més. No, perquè, clar, no és el mateix peu, es queda la forma ja a la sabata i pot ser més perjudicial que beneficiari.
Clar.
Òbviament, els dinerets, pues, sí, t'estalvies, sí, però li pots però estar fent mal als peus.
T'estalvies ara, però després en podòlogo te gastaràs més.
Doncs sí, per això és important, no?, i també recordar la importància de, tot i que siguin xiquets, anar almenys una vegada a l'any. Si és necessari tractament més, però almenys una vegada a l'any per a que estiga tot a punt.
Doncs sí, és importantíssim perquè els peus s'han de cuidar, tots els peus en general, dona igual que siguin majors que xicotets. Doncs bé, ens acompanyarà la podòloga Laia Vilanova per a parlar-nos sobre aquest aspecte i sobre aquest col·lectiu. Més assumptes que tindrem avui, tornem a parlar de seguretat ciutadana i ho fem amb la policia local.
Així és, ens visitarà l'intendent Ramon Martínez, En aquest cas, tot i que ja ens van fer ahir aquest balanç de festes, incidirà en algun dels aspectes destacats, com per exemple
ahir
el tema de drogues.
Ahir ho vam escoltar un poc de passada, uh-huh. però sí que hem de dir que ha pujat en molts aspectes les queixes, eh?
Així és, però en especial incidència avui, perquè ja es van donar aquestes dades generals, el tema de drogues, perquè també a partir d'ara es llançaran campanyes fortes respecte al consum de drogues o alcohol al volant. També el tema dels menors als bous, que també ha estat enguany doncs, una de les fites destacades. També ens parlarà d'alguns timos que s'estan produint i que també poden afectar a la gent d'ací. I un curs que arribarà el 3 d'octubre per a policies locals inactius, en el que abordaran la intel·ligència emocional també. Per als agents i per als integrants de la policia, perquè a veure això com es conjuga.
Aquest tema hauria de ser generalitzat, no? El tema de la intel·ligència emocional. El veiem com algo secundari i hauria d'estar establert i s'hauria de formar a tots els agents, dona igual la professió, no?
Uh-huh, així és, moltes empreses o cada vegada més empreses ho creuen, no? I aposten per aquest tipus de formació.
Però també en són moltes altres que els pareixen tonteries.
Així és, però avui parlarem amb l'intendent, intentarem també tenir el ponent que serà l'encarregat d'impartir aquesta formació, això ho tindrem cap a la 1:20.
Però abans de tot això, escoltarem un poc de música, concretament jazz, perquè aquest dijous, aquest no, el vinent, el 19, arriba el Real Jazz a Vila-real. Del 19 al 22 de setembre, el quart festival de jazz, amb multitud d'actuacions, sobretot de músics valencians, uh-huh. de professionals del jazz valencians. Escoltarem algunes d'aquestes veus, alguns d'aquests instruments, meravellosos instruments, que no poden faltar a aquesta cita, al Real Jazz, que s'ha presentat avui en roda de premsa.
Uh-huh. Doncs ho escoltarem. Aquests els continguts, també repàs de l'actualitat provincial i local, i hem comentat la de la Dana, no? Aquesta que ens arriba demà,
sí.
però no hem parlat de la situació meteorològica d'avui. Núvols.
Bé, jo t'he contat que ha plegut, Sheila.
Home, sí, però bueno, anem a fer un balanç general, unes temperatures, una cosa que no hem dit.
Vinga.
Cels nuvolats tota la jornada, temperatures entre els 18 de mínima i els 29 de màxima. Demà, hem dit, uh-huh. les temperatures baixen. Tinguent en compte que agafar una xaqueteta o algo, perquè estarem en 16 de mínima i 24 de màxima, eh?
Doncs sí, xiqueta, jo vaig en tirantet i se nota, eh?
Jo ja m'he portat avui una xaqueteta.
Vinga, demà.
El paraigües no l'he agafat, així que com plogada, si a les dos quan on anem, me banyaré, però xaqueteta curta.
Jo te tapen el paraigües i tu me dices una manega.
I ja està, tot aclarit.
Doncs bé, en funció del que estàvem comentant de les temperatures i de la meteorologia, d'això parlem ara perquè també s'està comentant a Twitter. És tendència a Twitter. Concretament, des del Twitter de la Generalitat Valenciana, des del 112, l'últim bolletí d'informació meteorològica té avisos de riscos per tempestes nivell groc a l'interior nord de Castelló i vents per a demà. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat informa de riscos nivell groc. Previsió per a demà mateixa, riscos de tormentes també en l'interior nord. Uh-huh. A més, riscos de vents nivell groc en l'interior nord. O sigui que el nivell de preemergència està activat.
Doncs aquest és un dels temes, però també avui es parla del suïcidi. És el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi des de, per exemple, la Confederació de Salut Mental d'Espanya. Diuen per a que reduïsquen les xifres, ara les recordem, cal visibilitzar la realitat del suïcidi.
Sí.
Parlar, compartir-ho, defondre-ho, tractar el tema amb naturalitat i rigor contribueix a salvar vides. Perquè es diu que més de 800.000 persones se suïciden cada any al món.
S'hauria de fer més visible aquest tema. Eh?
Ai, sí, la veritat és que molts mitjans també durant temps, quan una mort era un suïcidi, o no es deia, no es pronunciava com a tal, o no es publicava directament.
Però perquè hi havia com una espècie de pacte, seguís a vendre-lo, per a que no se creï com una cadena, no?
Així és, per a evitar l'efecte cridada, però ara diuen, no? I cada vegada més els experts de la salut, que s'ha de parlar. Perquè si no es parla és com que no existís i també...
Però des d'un punt de vista preventiu, més bé.
Sí, però clar, no invisibilitzar, sinó parlar en serietat, en rigor. I per això, no? Aquesta jornada, aquesta és una de les crides. I, per exemple, a Espanya, no? Dèiem, Aquestes morts per suïcidi dupliquen les d'accident de tràfic. Tres de cada quatre de les persones que ho consumen són homes. Crec que han hagut una baixoneta de llum, algo, no ho sé què ha passat. També afecta íntima i profundament almenys a 6 persones, i entre les persones amb esquizofrènia la probabilitat és 9 vegades major. Per exemple, aquestes són algunes dades del suïcidi a Espanya.
Bé, però el bo és que ara també per a Sònia n'hi ha tractament i cada vegada estan més controlats en tots els aspectes. Aleshores, esperem que tot això vagi a menys i que aquestes xifres doncs se minimitzen. Uh-huh. Però bé, altres assumptes que s'estan comentant, per exemple, és tendència a Twitter el hashtag última hora. I apareixen titulars com, per exemple, el Parlament veta per segona vegada l'avançament electoral que reclama Johnson, tiroteig en la ciutat holandesa de Dordrecht. Aquests són alguns, per exemple, dels titulars. El Parlament de Navarra refusa els recursos contra la llei de víctimes d'abús policial. Amb el recolzament del PSN i els seus socis Geroa, Bai, Bildu, Podemos i Esquerra i IE. Però, per exemple, també sangria en la banca espanyola per la decisió del TJUE sobre el IRPH, que s'inclina a favor del client. Doncs, diferents assumptes que estan sent comentats perquè ara mateix acaben d'aparèixer i estan a la palestra.
Doncs mira, si et sembla d'aquest últim que has comentat, aquest índex, l'IRPH, l'advocat general de la Unió Europea, Maciej Sputnar, ha publicat avui el seu dictamen respecte a l'ús d'aquest índex que referenciava el preu dels préstecs hipotecaris. Prop d'un milió de llars estan pendents de les conclusions del letrat, que encara que no són vinculants, molt a sovint coincidissin amb la sentència del Tribunal de Justícia Europeu. Està previst que això siga d'ací uns mesos, però segons el criteri de l'advocat, que no és vinculant, aquest índex es pot sotmetre a control judicial per ser poc transparent i complex, així que s'obri una nova porta per als consumidors.
Bé, Seila, hem de parlar d'un altre tema que no anem a donar-hi molt de bombo, perquè ja s'està comentant massa en tots els mitjans de comunicació, però que com que està sent tendència a Twitter l'hem de comentar, no? És d'un nom propi, és Ana Julia Quezada, per l'assassinato de Gabriel Cruz, que és aquest el pescaíto, no?, que li dien. Pareix ser que continua el juí, avui és el segon dia. I evidentment, doncs, s'està comentant moltíssim, està sent molt mediàtic una vegada més.
I es parla també d'una informació que publicava ABC, tot i que hi ha hagut resposta també oficial. Segons aquest diari, el president del Senat, Manuel Cruz, havia plagiat fins a 9 autors en el seu manual de filosofia. Dèiem, avui hi ha un comunicat oficial per part de l'equip de Manuel Cruz, diu que és fals que s'hagi comès aquest plagi, que no es pot jugar amb l'honra i el prestigi de les persones, així que veurem com acaba aquesta informació.
Però parlem de temes una miqueta més, no?, més culturals, podria dir-te. L'anunci de McFly diu que trenca molts cors. El grup britànic va donar finalment a conèixer l'anunci que havia anticipat aquest dilluns, que no es tracta d'una gira mundial com esperaven molts dels fans hispanoamericans, sinó d'un únic concert en l'estadi O2 de Londres i el llançament d'algunes cançons inèdites. Va fer les dents llargues als seus fans per a després anunciar un únic concert. Pobre, s'han quedat tots despagats.
És que no sé qui és McFly. Ho estava mirant tampoc ara, però no tinc ni idea. No sé qui són.
Però també parlem de Miley Cyrus, que sí que la coneixeràs, no?
Sí, aquesta sí.
Doncs parlem concretament del seu look per a veure el show de Tom Ford. La intèrprete de Slide Away va estar en el show de primavera-verano 2020, diu, de Tom Ford, de la Setmana de la Moda de Nova York, i està sent tendència per el seu look, que bé, va tota de negre, en unes ulleres i en un sombrero, una espècie de sombrero negre també, tota de negre, vamos, com si fora gòtica. Esta xica ha passat per tot ja.
Per tots els estils. I també es parla de l'iPhone 11. Ja s'ha llançat una imatge, no?, i la gent està criticant que és una miqueta lletjot, jo què sé, pues, mentre siga funcionant la, la pinta que tinga. Té, com diguem, tres objectius a la part de darrere. L'altra diu que ja estan venent el seu renyó per a poder pagar l'iPhone. És que no sé quan... Mm. La veritat és que no sé quan costa, però...
Molta pasta, pues a lo mejor quasi 1.000 euros.
O més. Gent que diu, però si jo tinc un 5, com pot ser que ja estiguen per l'11? Bé, coses d'aquestes, mm-hmm, perquè ja s'ha presentat i és això.
Tots els anys, quan està arribant Nadal...
Pam, nou iPhone.
Ix. Però bé, hem de parlar també d'un succés a nivell futbolístic. Mor el porter del Curaçao per un problema cardíac. Jairzinho, crec que li diuen. Pieter, porter suplent de la selecció d'aquest país, fou trobat sense vida en la concentració del seu equip previ al joc amb Haití. El Ministeri d'Esports informava que es tracta d'una crisi cardíaca fulminant. 31 anys, eh?
Uh-huh.
Pobre.
No, sí.
No sé si tens més assumptes, i si no ens quedem amb això, però ens quedem amb un mal sabor de boca, eh?
Sí,
no tindrem
jo...
res així una miqueta graciós, eh?
Pues jo crec que més o menys ja ho havíem comentat tot, saps?
Ai.
Ai, així n'ha destacat, sí.
Per
és
exemple,
que no t'he dir molt més, se parla de Nintendo, de, se parla d'Apple una altra vegada, però a mi no m'apareix molta més cosa més enllà de lo que ja hem parlat.
Vinga, va, doncs ens quedem amb aquests temes, amb aquests assumptes. Evidentment, una de les protagonistes és Dana, que demà segur que tornarem a parlar d'ella.
Doncs una xicoteta pausa, 12:22, de seguida repassem notícies curioses.
Terminan las vacaciones y llega el momento de ponerse las pilas con la formación, porque lejos de lo que pueda parecer, septiembre viene cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar la inscripción a Estuditecles. Estuditecles, tu centro de estudios en Villarreal, en calle Molino número 11, esquina Acequia Mayor. Teléfono 964-52-1548. Aquesta temporada no t'ho penses. Si els teus fills tenen més de 6 anys, els esperem a l'Esportiu Bàsquet Villarreal. Enguany de nou al Centre de Tecnificació Esportiva. Unes instal·lacions on oferir més horaris i qualitat. Inscripcions a www.tvvila-real.com o de forma presencial a partir del 9 de setembre al Centre de Tecnificació Esportiva de 5:30 a 7:30 dilluns, dimecres i divendres. I aquest setembre descobrís el món del bàsquet de forma gratuïta. Esportiu Bàsquet Villarreal. T'apuntes?
Aula de música 12 notes, 10 anys amb vosaltres. 10 anys de rock, jazz, música clàssica, iniciació i sensibilització musical per a xiquets a partir de 2 anys i molt més. Classes personalitzades de qualsevol instrument per a grans i menuts amb flexibilitat d'horari. Coneix l'Aula de música 12 notes al carrer Pare Molina 29 de Villarreal. Matrícula oberta. ¿Ya tienes el uniforme de tus hijos para el próximo curso escolar? En Bigma del Arbo encontrarás los uniformes de los colegios de Villarreal, La Consolación, Pío XII, Escultor Ortells, Angelina Abad y José Soriano. Si buscas el uniforme de tus hijos, Bigma del Arbo, en Avenida Pío XII 55, Villarreal.
¿Vols millorar la teua formació? Vine al Centre d'Idiomes Estrangers. Anglès, francès, italià, alemany... Preparació d'exàmens oficials, formació per a empreses, fundació tripartita, viatges a l'estranger amb cursos acadèmics o trimestres a Irlanda, Regne Unit o Canadà. Centre d'Idiomes Estrangers, el teu centre d'idiomes. Més de 25 anys aprenent i viatjant amb tu. Ens trobaràs al carrer Sicília i Avinguda Pius 12 a Villarreal i carrer Progrés al Puig, València. Contacta'ns a info@centredidiomes.com.
Arranca un nou curs i a l'acadèmia ja ho tenen tot preparat per a que la motxilla no et pese més del compte. Primària, ESO, batxillerat, universitat, totes les assignatures i en grups reduïts. No dubtes i apunta't a l'acadèmia. Els trobaràs a l'avinguda de Pius 12 30 Entresol de Villarreal.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Tex Fincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Tex Fincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Tex Fincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Noticias curiosas.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti.
12:27, moment de començar el repàs per notícies curioses que tenim, Núria, avui.
Anem a començar a parlant de la policia de Glasgow, d'Escòcia, que es va haver d'emplear a fons el passat cap de setmana per a evitar que 3.000 persones jugaren a l'amagatall dins d'una tenda IKEA. La convocatòria s'havia realitzat a través d'un grup de Facebook durant les últimes setmanes. Foren els propis responsables del centre els que avisaren a la policia, que acte seguit es va desplegar en la porta de l'establiment per a evitar incidents. Segons informa el Daily Mail, és un diari, la idea era amagar-se entre els mobles, sota els llits, inclús en l'interior dels frigorífics. Per a què? Finalment, la presència de la policia va fer que el grup de Facebook alertara als integrants de que l'esdeveniment quedava cancel·lat. Jo sé, sense entendre això, per què?
Jo què sé, és que arriben a ser coses tan friquis.
Tan tontes? Això seria per a gravar-ho i pujar-ho a Instagram o coses d'estes.
Imagina que algú se tanque dins d'un frigorífic, que no pugueis ir.
Per favor.
I que, clar, si t'has amagat, a saber on pares.
Baix d'un llit molt net tindria que estar això, eh? No estaria ple de borreta?
Pues igual, perquè com no se veu, ja estan en exposició, però bé, clar, al final ho van parar. No sabem si ho tornaran a provar, però bé, aquí ho han parat. I anem a parlar ara de també coses així una miqueta rares. Els si hi ha que conduïssin amb GPS, els que fan ús del telèfon mòbil o altres que es mengen un iogurt. Les distraccions al volant semblen no tenir límit, segons com es pot comprovar a les imatges que ha compartit la DGT. Els fets van ser denunciats l'any passat, però ara el Ministeri de l'Interior ha volgut difondre les imatges dins de la campanya Zero Distraccions. El iogurt pot no ser tan sa si, per menjar-te'l mentre conduïsses, acabes patint un accident. Pot que recordes el seu sabor per a sempre i no serà precisament perquè estiga dolç. Al volant, zero distraccions, escriu la DGT, i sí que la gent ja conduís fotent-se el iogurt que va dins, menjar-se el iogurt, i clar, també és una distracció.
Sí. Si de vegades estàs... no ens adonem que també pot ser una distracció menjar, beure, fumar...
Tot, sí, sí.
Moltíssimes coses, no només el telèfon o parlar... Ah, està clar que parlar, jo què sé, te fa companyia també, no? No hi ha que ser extremistes. O cantar, jo cante.
Claro, però és que en el iogurt te fan falta les dues mans.
Això
una
per sí.
A no ser que te'l begues aixina estrujant l'envàs.
Però n'hi ha, per desgràcia, i no estaria, no està bé, però n'hi ha molts comercials i gent, sobretot, que treballa en carretera.
Que menja conduint.
Que mengen conduint. Que no està bé, sí, però hi ha vegades que apreta la feina, eh?
Sí, però bé.
Però està mal,
està malament,
de dir.
Està malament perquè
sobretot
és això.
Perquè pot produir accidents.
Claro, te cau una xorrera, vas a netejar-te, apartes la vista de la carretera i ahí pot estar l'accident. Per això, zero distraccions, com diu la DGT al volant.
Doncs sí. Més coses, més curiositats. Una dona que ha volgut compartir amb els seus seguidors l'estafa que ha sofrit a l'alquilar una habitació en Nova York. Segons ha confirmat a través de Twitter, on acompanya la denúncia amb un vídeo, va voler alquilar una habitació xicoteta. I per això diu que va buscar en una plataforma Airbnb. No obstant, quan va arribar, se va adonar de que la suposada habitació era un armari sota una escala, que al obrir-lo tenia un colchó inflable brut i finet. Diu, almenys tenia ventana. Diu que la jove de 26 anys va pagar $27 la nit.
És que...
Que bèstia, eh?
Home, pues, la veritat és que...
Este tema. Molt... Quin abús...
Doncs sí, ja hem vist, no?, que així també passa, especialment en algunes zones molt turístiques durant els mesos d'estiu, però ja en un armari sota una escala, home, però un armari en finestra, això, esto pega mal, eh? Això no ho tenen tots els armaris, jo no tinc cap armari en finestra.
És increïble, no.
No, no en tinc cap, però bé.
Però sí, que poca vergonya, imagina que se degre buscar una altra cosa, no?
Segur, segur, però bé, vaig tenir en compte, no?, a l'hora de buscar aquest tipus d'establiments. I ara anem a parlar de l'enginy d'un granger que li ha salvat de tenir que pagar una multa propera als 80.000 euros. Segons informa Time, uns 250 cerdos gorrinets es van escapar d'una granja de Vermont als Estats Units, causant durant setmanes greus perjuïs als veïns de la zona. Els animals, diuen, estaven per tots els camins i els cotxes no poden passar. A més, la gent no pot caminar perquè els cerdos els perseguissin, relatava una veïna. Segons la denúncia interposada pel propietari de la granja, va ser un extreballador el qui va trencar la tanca deixant sols els animals. Tot i que diversos treballadors van intentar sense èxit reconduir-los fins al recinte, d'on no van haver d'escapar mai, allò cert és que ha sigut l'enginy del granger el que ha permès que tornaren. Va decidir ficar trossets de pa de perritos calientes al llarg de la carretera que conduïssin a la granja. Sí, els animals ho van seguir i van tornar a casa.
T'imagina 250 cerdos per ahí.
Corre.
A soles.
Sí, sí. I quan... Quants perritos calientes d'estos haurà gastat?
No ho sé, però m'imagino que li haurà costat menys que perdre 250 cerdos.
Sí, sí, i la multa de 80.000 euros.
I tant,
euros,
i tant,
no?
I tant.
Però bé, està, curiós.
Doncs anem amb un altre cas. Anem a contar-te el cas d'un xiquet americà d'una família sense molts recursos que es va trobar amb un gran problema. No tenia la camiseta oficial del seu equip preferit, el de la Universitat de Tennessee. I volia anar a animar-los. Pobret. Diu que va buscar una camiseta taronja i en un full va dibuixar a boli les sigles del seu equip. Doncs, conforme tenen l'ingeni els xiquets, que és meravellós, eh? La creativitat. Després ho va pegar a la camiseta i va acudir al recinte on se disputava l'encontre. El problema va vindre quan algunes xiquetes de l'escola se van riure d'ell per no portar la camiseta oficial. Diu la seva professora que va explicar el succeït en Facebook i diu que se sentia molt orgullosa d'aquell xiquet. Finalment la història se va convertir en viral i pareix ser que l'equip de futbol americà va decidir enviar equipacions oficials a tota la classe. Però no acaba així la història, que és molt entranyable, ho hem de dir, perquè la pròpia universitat ha elaborat una camiseta amb el disseny del menor i els beneficis de la seva venda aniran destinats a prevenir l'acòs. Que bonico i quina lliçó.
Doncs sí, la veritat és que sí, tot i que també això parla...
Et donen lliçons, els xiquets, eh?
Sí, i després, no?, que s'agafa i diga, pues mira, ahí està l'esforç del xiquet, però és això, el màrqueting. Què mal fa el màrqueting, perquè un xiquet que vol anar a veure el seu equip no pot anar vestit en una samarreta seua normal, ha d'anar... I se sentia en l'obligació d'anar...
Perquè se sentia inferior.
Claro. Però bé, ahí també...
Pobre.
Pues sí, però mira, al final li ha eixit bé i un zasca als seus companys, els que se van riure d'ell, perquè ara la camiseta de la universitat...
Però la vida és aixina, en general, sí. Per a no sentir-te excluït, moltes vegades fas coses que no deuries, no?
Doncs sí. Però ara mira, gràcies a ell anirà això a la prevenció de l'assetjament. I anem amb una imatge d'aquestes curioses, que dius, escolta, és que passa de tot. En la Vuelta, aquesta que s'està disputant per les carreteres espanyoles aquestes setmanes, ja està acabant-se, però en l'etapa d'ahir va haver un moment que segurament no molts han vist abans. Un ciclista va perdre el sillí i doncs on podia seure, clar. Si havia perdut el sillí, pues ja me diràs tu què vas a fer.
Clar.
El protagonista va ser Michael Vizcarra, que es va veure obligat a canviar de bicicleta quan quedaven 27 quilòmetres per arribar a la línia de meta. En la part estrictament esportiva, la victòria va ser per a Jacob Fugleslang. I recordem que crec que també un helicòpter, aquest que grava la Vuelta, fa unes setmanes o fa uns dies, va traure a la llum una plantació il·legal de marihuana que estava ahí en la part alta d'un edifici i també es va veure per...
Ai, increïble.
Igual te pillen una d'això, una plantació de marihuana, que perds un sillí i te toca canviar de bici. La Vuelta ho té tot.
De tot, això és lo bonico que té, no? Aquesta volta que recorre tota Espanya i que és meravellós perquè veus raconets preciosos. Bé, amb més curiositats, continuem. Un equip mèdic de l'Hospital Universitari de Mansoura, en el nord d'Egipte, es trobava amb 20 culleres, 4 tenedors, cepillos de dents i fins a joies en l'estómac d'un jove de 21 anys amb una enfermetat mental que va arribar al centre després de mesos de dolors. Diu que és el primer cas de la, en la seva vida que se trobava en algo així, indicava el cirurgià de l'hospital, i que creu que és el primer cas del món per la quantitat d'utensilis trobats en l'interior de l'estómac del jove. És que vos repetisc, 20 culleres, 4 tenedors, cepillos de dents i joies.
No, sí.
No este xic. Sí, sí. El jove diu que patís una atrofia cerebral, que està a la cura de sa mare i que en els últims 6 mesos va notar que tenia dolors en l'estómac i estava baixant de pes. A més, va observar l'ausència de diversos coberts de cuina, encara que la mare no va arribar mai a relacionar, clar, com vas a relacionar que s'ho ha tragat. I diu que després de l'extracció de tots aquests elements, el pacient continua estable, però que encara segueix ingressat en l'hospital, perquè tenen que esperar a que les ferides se tanquen, ja que els metalls, diu que li van causar molts danys.
Doncs si tant de bo recupere, no? I,
ai, senyor.
I és això, però bueno, que millore. I anem amb una d'aquestes gracioses, ahir la vam passar pel grup del WhatsApp, però és que és per a comentar també dins aquesta secció. Les bodes són meravelloses per a les famílies i l'entorn de les persones que es casen, però també és font de molts riscos i obrir la porta a tot tipus de conflictes. Entre les coses que estan sota control, com el lloc de la cerimònia, els convidats, la decoració i molts elements a tenir en compte, sembla que per damunt de tot està allò més important, que és quina indumentària es porta. I sempre genera debats i discussions. Com s'ha d'anar a una boda? Què passa si sóc dama d'honor? Es pot establir un codi de vestimenta més enllà d'evitar el blanc? Moltes qüestions que solen acabar bé. Però quan dones via lliure per a que...
Massa via lliure.
Home, però també és que aquesta tenia passe perquè era la germana, no? Crec que era la germana de la nòvia. Clar, quan dones via lliure passen coses com aquestes i es fan virals. Va aparèixer la germana de la nòvia, dama d'honor, vestida de T-Rex, de moda d'un dinosaure.
De dinosaure, imagineu-vos, sí, la situació.
Així és, quan eres dama d'honor i te dicen que puedes vestir como quieras. No me arrepiento de nada.
Imagineu-vos la cara de la nòvia, de la germana.
Clar, s'ha convertit aquesta xica en una protagonista en les xarxes socials d'arreu del món. A través de la seva imatge, milers de persones han vist el que per
alguns... Diu que li feia molta il·lusió anar vestida, sempre ha fet il·lusió disfressar-se de dinosaure, diu.
Sí, i diu que la nòvia s'ho va prendre en humor.
Ah, ja està bé.
Sí.
Perquè coneixerà la germana.
Segur, segur. Però diu que al final crec que se'l va llevar la disfressa perquè tenia calor.
Ai.
Com no? Si vas en un bicho d'aquestos, ja miras, Juan, com a un poll i dins estava.
Imagina.
Però bé, el que vull trencar el
bueno,
dress code...
Bueno, unes rises.
Sí, sí.
Almenys.
Així algú si vol donar la nota, pues igual de dinosaure no, perquè ja està vist. Però
per bodes no és a este poble. Aleshores, no, si algú se vol disfressar de algo...
La foto
se farà viral,
segurament.
Penseu-vos-ho. Sí,
sí. Doncs amb aquesta notícia curiosa ens quedem 20 minuts per arribar a la una xicoteta pausa. De seguida anem amb la primera convidada. Parlem amb Laia Vilanova des de Podonova.
Cuando nadie ve, cuando nadie ve, y me preguntan por ti, diré que es mentira que todo.
teua ocupabilitat? Apunta d'un dels mòduls d'especialització professional Aula Mentor Vila-real. Pots escollir entre disseny i impressió digital o bé comerç electrònic i community management. Inclou formació semipresencial i pràctiques en empresa. A què esperes? Prepara't per al teu futur. Inscripcions en www.defecte.com.
Aula Mentor, projecte impulsat per Fundació Caixa Rural Vila-real i l'Ajuntament de Vila-real.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencià 27 de Onda y Trinidad 91 de Almassora.
Vols millorar la teua formació? Vine al Centre d'Idiomes Estrangers. Anglès, francès, italià, alemany, preparació d'exàmens oficials, formació per a empreses, fundació tripartita, viatges a l'estranger amb cursos acadèmics o trimestres a Irlanda, Regne Unit o Canadà. Centre d'Idiomes Estrangers, el teu centre d'idiomes. Més de 25 anys aprenent i viatjant amb tu. Ens trobaràs al carrer Sicília i avinguda Pius 12 a Vila-real i carrer Progrés al Puig, València. Contacta'ns a info@centredidiomes.com.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental López Díaz, calle Perejil 10, Vila-real.
Sábado, 28 de septiembre, Sala Niza, antigua Sala Gossip, Vila-real. 28 aniversario del Bikini Club. El mítico programa de la desaparecida Radio Now. Con la actuación estelar desde Londres, de Tina Cousins. Vila-real tremolarà. Yeah, 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 yeah. Bikini Club per a tu. Tururú. Why do lovers have to
leave? Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vila-real, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vila-real. Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
Agricultor, con Espintor Cebo la lucha contra la mosca de la fruta y el olivo nunca fue tan fácil. Protege 10 anegadas con 5 litros de agua y 1 litro de Espintor Cebo. Ya sabes, contra la mosca de la fruta y el olivo, aplica Espintor Cebo, producto certificado en agricultura. Cultura Ecológica, distribuido por Agromaestrat 964-32-2041.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Tornem a moltes rutines i els que tenen xiquets, xiquetes, encara més. Alguns satisfets, no?, perquè els xiquets ja tenen avió durant mitja jornada, perquè tornem al col·le. La vuelta al col·le passa també, com no pot ser per altra, d'altra forma, pels peus, que són els que ens porten. Algun xiquet li costarà més que els peus li porten que un altre, però bé, anem a parlar amb la podòloga Laia Vilanova per a saber com hem de fer perquè els peus tornen en les millors condicions també al col·le. Laia, molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila. Pues bé, la veritat és que crec que és el tema de la setmana, o sigui, les televisions van a tope i crec que és un tema molt important. A més, és algo que clar, esta setmana, per exemple, a Vila-real, la setmana passada vam estar en festes, per tant no se va fer res de la vuelta al cole, i esta setmana pues toca pues els uniformes, el material escolar, tal, les sabates. Entonces, en concret, realment el tema de xiquets és molt ampli, entonces jo vull focalitzar, que crec que és el més important esta setmana, en les sabates. Quines són les sabates que els heu de comprar o les recomanacions que vos podem fer per a aquests xiquets durant tot l'any vagin calçat adequadament, perquè ara és el moment de comprar les sabates, de preparar totes aquestes coses.
Quines són les millors sabates? Suposo que ja no de marques, no? Però què hem de tindre en compte a l'hora de comprar?
Pues a veure, lo primer de tot és heretar sabates malamente, o sigui,
no, això no.
Això no se fa. Però crec que ja vam parlar en un programa de que al final el que estàs fent és que si tu heretes una sabata, cada un camina d'una manera i estàs fent que un xiquet tinga una sabata que no, com que està deformada per a un caminar, que no té per què ser el d'ell, que no serà el d'ell segur, i per tant pues, poden provocar ahí problemes. Entonces, no s'hereten sabates, per favor. I després, una altra cosa que hem d'evitar fer és això de, bueno, anem a comprar les sabates d'un parell de números més i així que li aguanten tot l'any. Sé que a nivell econòmic és pues, avellís, però hem de pensar que no, que xiquets, i les xiquetes tenen que portar les sabates que s'adequen als seus peus i que si creixen, pues, igual com es comprem uns pantalons, es comprem una camiseta o es comprem qualsevol cosa perquè s'ha fet gran. Entonces, important per a l'hora de comprar les sabates, ja és un genèric, hem de mirar al xiquet o a la xiqueta quin és el dit més llarg que té del peu. Pot ser el dit gros, pot ser el segon dit, depèn, però hem de fixar-nos bé i a partir d'ahir hem de comprar unes sabates que tinguin un centímetre més, la punta estiga un centímetre, un poquet més, però ja no molt més, per el centímetre de llarg. Per què? Perquè això realment serà la seva talla. Tindrem ahir encara mig centímetret per a aquestes coses, però no podem allargar-ho molt més i serà la sabata que realment s'adapte. Què passa si la comprem més gran? Pues que el peu no s'adaptarà bé, que deformarem una sabata i quan li creix que el peu estarà deformada d'una forma que no serà l'adequada també i no, el xiquet o la xiqueta no anirà com toca i poden provocar pues, problemes a llarg plaç.
Sí que no és baladí aquest assumpte, és això, a més que les sabates de xiquets econòmiques del tot no són per a lo que duren, però clar, li estem fotent els peus si no ho fem així.
Clar, clar, al final és millor prevenir que curar, no? Pues, pues en aquest cas és important, igual com nosaltres ens comprem sabates i totes les temporades ens canviem les sabates, pues, pues cal a ells que cada temporada comprar-li sabates i a vegades les temporades no coincideixen les adults perquè ells es creixen els peus més ràpid. Això intentar també que no les porten massa justes perquè si no se'ls rosaran les sabates. Damunt, els xiquis tenen una tolerància al dolor molt alta en aquestes coses, en els peus i tal. Entonces, què passa? Que moltes vegades, i ho hem vist en consulta, nen xiques que te venen els pares a la consulta i te diuen, és que m'he donat compte que el dit se li està engarrant últimament. I li mires la sabata i resulta que és que la sabata li ve xicoteta. I dius, mira, canvio la sabata i el dit enseguida torna al lloc, perquè al final és que no li caben els dits, els agarrapa i llavors tu li veus arrapats. Després d'això s'allarga i ja està, però clar, ahir ja t'has hagut de gastar la consulta i comprar una altra vegada sabates noves, i a part dels problemes que li està causant al xiquet o a la xiqueta durant un mes, dos mesos, que aquest xiquet ha estat patint en els peus, aunque no siga sabedor o no siga coneixedor de que realment estava patint.
Així que suposo que altra de les recomanacions és no ficar al xiquet la sabata del curs passat sense provar-se-la a veure si va bé o no, perquè això els creix prou ràpid.
Exacte, és mirar a veure pues, si la sabata del curs passat, a més també depèn d'edats, perquè un xiquet de 3 anys va a la velocitat de la luz i un xiquet de 13 pues a lo mejor ya no le creix tan ràpid el peu. Entonces, sí, hem de mirar també que la sabata, si anem a utilitzar, imagina't, el mes d'abril passat ens va tocar comprar la sabata al xiquet o a la xiqueta perquè se li havia vingut, xicoteta, i la van comprar, claro, és una llàstima, pues bueno, si ara la puc gastar per entretemps, si la prova i va bé, perfecte, però per favor fixem-nos en que no estiga excessivament desgastada, que no estiga desbocada, o sigui, que realment la sabata vaja bé, perquè si no podem que per dins no tinga tranconets ni no tinga històries que puguen provocar-li algun tipus de lesió, que pugui ser una rosaura o el que siga.
Sempre sabata esportiva, sabata diguem de tots els dies, bé, cordó, velcro
de... Ara, sí, ara pues expliquem. A veure, el primer de tot és que les sabatilles esportives, com el seu nom indica, són per a fer esport i per tant no és bo que un xiquet o una xiqueta vaja 24 hores al dia, 365 dies a l'any en esportives. Entonces, les esportives són per a fer esport. Els xiquets i les xiquetes, per lo menos durant la setmana, quan van al col·le, haurien d'anar en sabata. Tenien que portar una sabata i això no vol dir que el dia que es toque educació física o en el moment de fer educació física en el col·le o si després fan extraescolars esportives per la vesprada, es fiquen la seva esportiva com toca. Però tenen que buscar sabata. Hem de tindre en compte... vaig a explicar un poc en genèric però després, depenent d'edats, canvien algunes coses. Entonces lo ideal és sempre, si no tenim segur quin tipus de sabata és el que li cal al nostre fill o a la nostra filla, acudir a una consulta de podologia, a part de que també seria bo per a explorar-los biomecànicament i tal. Però bueno, hem de buscar sempre una sabata que siga de pell o d'algun material natural, uh-huh, per a que siga transpirable, per a que suen molt, entonces que tinguen una transpiració i que no se faci ahí un caldo en el peu. Després és important que la sola siga més o menys rígida, però que a la zona de l'avantpeu, que se diu que és la zona per on doblen els dits, que s'ajunten els dits en el peu, com si diguérem, que aquesta zona sí que tinga una mobilitat per a poder fer la propulsió, o sigui, per a poder caminar, i això, però tenim que intentar evitar les típiques soles estes que fan, que les pots quasi que escorrer com si foren un drap. Això és horrible, no mos aguanta el peu i no té protecció. I aquest tipus de sola, per exemple, és molt bona per als xiquets molt xicotes, perquè els ajuden a explorar el món i tal, per als bebès i els primers passos. Després també és important el contrafort. Què és el contrafort? La part de darrere del taló. La part de darrere del taló té que ser més o menys rígida perquè aguanti bé el taló. La sola, perdó, que no ho havia dit, hem de buscar que siga un poc grosseta, no fa falta una plataforma, però un pelín més grosseta, que no siga d'estes que són de paper de fumar, uh-huh, i la part darrere un pelín més alteta que la de davant, val? Sí. Això normalment totes les sabates i tal ho solen tindre, no sols haver problema, però bueno, sobretot evitar bailarines o tot aquest tipus de sabates. Uh-huh. I després que més, bueno, i després és molt important, com havies comentat tu, que vagi acordonada o en velcro o el que siga, per a que s'adapte bé a l'empeine, i que la sabata siga la que se subjecta sobre el peu i que no siga el peu el que tinga que subjectar la sabata fent força.
Uh-huh. Fa falta ficar sempre ara calcetí, no? Perquè ara, encara que ens ve la dana aquesta, no sé quan vindrà, calcetí fiquem encara que estiguem en estiu, dius que si li sua més el peu...
Sí, a veure, calcetí en el moment en què fiquem una sabata tan car recomanable, crec que ja ho vam parlar un dia. La qüestió és buscar el material, me referís que evidentment no anem a ficar-li uns calcetins de llana en ple agost.
Oh, i ara el xiquet,
la claro, xiquet. O sigui, però bueno, n'hi ha calcetins de cotó superfinet que simplement per a fer aquesta funció d'absorbir la suor i tal, són d'això. Al final els calcetins, pues, com les camisetes, no li fiques la mateixa camiseta al mes de juliol o el mes de setembre que el mes de desembre, pues, perquè quan fa calor no vas a ficar-li manega llarga, quan fa fred no vas a ficar-li tirants. Entonces, simplement hem d'adaptar, i els calcetins igual, pues, calcetins de cotó molt finet, intentar sempre igual que els calcetins siguen de materials absorbents i tal, com per exemple el cotó, un calcetí finet, uh-huh, i quan ens vinga l'hivern pues, ja li fiquem un calcetí més gruixot.
Uh-huh. Això respecte al calcer, comentaves, no?, que n'hi ha gent que acudís a la consulta primer, el xiquet el té així el dit una miqueta encorbat. Quan és recomanable fer aquestes revisions? Perquè és això, igual al dentista o anar al metge que ens faça un chequeo ho tenim més assabentat, però al podòleg també els xiquets haurien d'anar almenys una vegada a l'any?
Jo crec que els xiquets haurien d'anar una vegada a l'any, i inclús n'hi ha casos que els xiquets han de vindre més vegades a l'any. Per què? N'hi ha patologies que potser nosaltres observem que ahir pot haver un problema i hem de fer-ne un seguiment. Entonces, n'hi ha vegades que ens cal aquest seguiment, i aquest seguiment ha de ser potser trimestral o semestral. Uh-huh. I si no, és per lo menos una vegada l'any per a fer aquesta puesta a punto que diem i dir, pues mira, el xiquet o la xiqueta va bé, va malament, o ens estem donant compte que este peu no camina o no, i poder intentar, què passa? N'hi ha moltes patologies que quan són xiquets o xiquetes podem intentar tractar-les, inclús i arribar a ficar un peu com toca, i a vegades que no es poden, uh-huh, acabar de curar, però s'ha d'intentar sempre en xiquets, o sempre que se puga, clar. I moltes d'elles, quan ja som adults, ja no es pot fer res. Entonces ja condenes a que aquesta persona, el moment en què tinga problemes d'esquena, de genolls, de lo que siga, va tenir que portar plantilles tota la seva vida. Entonces sí que és important que els xiquets, al igual que es portem al pediatre de totes les revisions, o es portem a l'odontòleg, o es portem a l'oculista, es portem a... com a mínim una vegada al any, que ara en setembre sol ser el mes per excel·lència, perquè com van a comprar les sabates, sí, pues és lo ideal de antes de comprar la sabata que li facin la revisió, uh-huh, i així si fa falta posar-li una plantilla o el que siga, ja pots comprar la sabata adaptada i tal, i això, i jo crec que és important fer aquesta revisioneta per lo menos una vegada l'any, però bueno, aquesta revisioneta una vegada l'any tindria que ser per als xiquets i per als adults, I ja te dic, i després una vegada d'aquesta primera revisió el vostre podòleg o la vostra podòloga ja vos dirà i aquest xiquet o aquesta xiqueta cada quant té que anar al podòleg a revisar-se, perquè dependrà molt del tractament que se li hagi de ficar, si se l'ha de ficar, si no se l'ha de ficar, si s'ha de fer un control, si tot, totes aquestes coses.
A més, ara no, que també els majors anem a tancar-nos el peu, jo crec que és l'època, no, que quasi més feina tindreu per això, pel pas.
Sí, bueno, no és per... Realment la que més feina tenim, crec jo, que és la de descalçar-nos les sabates, que és quan ens veiem els peus, que és el que contàvem l'altra vegada. Però sí, la veritat és que ara pues caldria fer aquesta posada en marxa també per als adults, de dir, bueno, hem tingut els peus destapats, pues controlar, pues, per exemple, ara en estiu és molt típic que la zona del taló se mos ha assecat, se mos ha fet inclús un poc de callet i tal, pues és com el moment ideal per anar i fer aquesta neteja de peus després de l'estiu i deixar-los preparats per al setembre. També així no podem revisar les ungles que siguin correctes, perquè si mos les hem estat pintant, pues per a veure que tot vagi correctament, que això ho vam estar parlant. Entonces, sí, ara en setembre té que ser el moment de fer aquesta posada en marxa, perquè al final l'any comença l'1 de gener, però socialment pareix que començarà en setembre i bueno, pues cal començar-ho.
Doncs esperem que la tornada al col·le, per a grans i per als menuts, en quant als peus estiga bé, no? I que acudisquen als professionals que així n'hi ha, que són uns quants, però en el teu cas, recorda'ns, jo sempre tiro cap a tu, ja que vens, escolta, ja que mos fas el gastó, aprofita.
Bé, pues, a mi em podeu localitzar al 685-288-034 i bé, jo tenc en cita prèvia només, entonces si algú vol i tal, pues que me cride i en seguida arreglarem l'hora.
Doncs esperem que pugues ajudar a molta gent. Laia Vilanova des de Podonova, un plaer, i fins la setmana vinent.
Vinga, moltes gràcies.
En septiembre nace un concepto inteligente en Gimnasio Asfit. Juntamos el asesoramiento nutricional con la variedad de clases de cross-training para todas las edades y objetivos. Además, Asfit inaugura su nuevo club de fútbol, captación de niños, prebenjamines y cadetes. ¡Infórmate ya! Llama al 646 28 40 65 o pásate por el centro deportivo Asfit Villarreal, al lado de Grúas Tomás.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente a Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen. Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón. Impresionantes rebajas en Canem. Elige dos prendas o más y llévatelas al 50%. Además, adelántate a la temporada otoño-invierno y descubre las nuevas tendencias. Canem, en Nules y Villarreal, la ropa que estás buscando. De mil
colores. En Mayen Colors encontrarás todo lo que necesitas en papeles, complementos decorativos y las primeras marcas nacionales en pintura. Mayen Colors te ofrece la calidad a precios de fábula. Ven y compruébalo tú mismo. Mayen Colors, Avenida Castellón 105 de Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Aquesta temporada no t'ho penses.
Si els teus fills tenen més de 6 anys, els esperem a l'Esportiu Bàsquet Vila-real. Enguany de nou al Centre de Tecnificació Esportiva. Unes instal·lacions on oferir més horaris i qualitat. Inscripcions a www.tvvila-real.com o de forma presencial a partir del 9 de setembre al Centre de Tecnificació Esportiva de 5:30 a 7:30 dilluns, dimecres i divendres. I aquest setembre descobrís el món del bàsquet de forma gratuïta. Esportiu Bàsquet Vila-real. T'apuntes?
Està negociant la dació en pagament de la seva vivenda i el banc li demana diners?
Ha avalat algun préstec a un familiar o una empresa?
Corre risc de perdre el seu habitatge?
Ha pagat a una constructora compte i s'ha quedat sense casa i sense diners?
Tots aquests i molts altres dubtes tenen solució de Fuser Fin. Crida'ns al 964 84 69 81 o visite el web www.defuserfin.com.
Clínica Dental López Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Llama ya y pide cita al 964 52 90 48. Primera visita, radiografía, diagnóstico y presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. Clínica Dental López Díaz, calle Perejil 10, Villarreal, 964 52 90 48. Odontología de calidad a un precio justo, porque tú eres lo más importante.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
Una i quatre minuts del migdia fem repàs de l'actualitat política provincial i local. La Unió de Llauradors critica que a les portes de la campanya citrícola 2019-2020 es coneguen les ajudes de mínimes promeses per la Conselleria d'Agricultura i com a suport al sector citrícola davant els pèssims resultats de la campanya passada i a les que es preveia destinar una quantitat del voltant de 8 milions d'euros. La Unió tem que aquestes ajudes no arriben a publicar-se a conseqüència de les retallades previstes pel govern per 2019 a causa de l'absència de pressupost en el govern d'Espanya. A les portes d'una nova campanya citrícola, el sector de la Comunitat Valenciana no disposa d'informació sobre la situació de la tramitació de la corresponent Ordre de Conselleria d'Agricultura, malgrat que l'últim document públic està datat del 13 de maig. En aquest sentit, exigeix a la Conselleria que traslladi al sector citrícola valencià tota la informació actual referent a l'ajuda i que faça tot el possible per a mantenir-la per tal que els citricultors puguin començar la nova campanya amb suport econòmic que alleugerisca la situació dramàtica que pateixen molts d'ells. En Ens centrem ara en la Diputació de Castelló. El seu president, José Martí, ha destacat en Sogorb la tasca diària que realitzen els professionals del Parc de Bombers de l'Alt Palància. S'ha compromès a estudiar totes les millores que siguin necessàries per a que el treball dels bombers es pugui realitzar en les millors condicions. Martí, que ha estat acompanyat per l'alcaldessa de la capital de l'Alt Palància, Mari Carmen Climent, i el diputat provincial de Bombers, Abel Ibáñez, ha visitat unes instal·lacions inaugurades en 2005, any que suposava la reconversió en el Parc de Bombers Professionals, d'un servei que començava en 1991 com a Parc de Bombers Voluntaris. I a Castelló, l'estudiantat de secundària coneixerà de primera mà la història de les persones assassinades pel règim franquista, gràcies als testimonis dels familiars de les víctimes que de manera voluntària participen en el projecte que posaran en marxa la Regidoria de Memòria Democràtica i el Grup per la Recerca per la Memòria Històrica. Per a la regidora de l'àrea, Verónica Ruiz, donar veu a les víctimes i acostar aquest episodi de la història recent a les aules és la millor manera de tornar-los part de la dignitat que la dictadura els va negar. L'edil coordinarà aquesta vesprada l'inici de les exhumacions, previst per al proper dilluns 16 de setembre, amb l'empresa responsable del projecte del grup de recerca i els descendents que han sol·licitat la localització de les restes. Ens anem cap a Almassora. Isladis Falcó, la regidora de festes, ha revelat el cartell musical de la setmana Gran d'Octubre. Comptarà amb actuacions de Los Mojinos Escocíos, un tribut a Manolo García, el concert del Sabaeza per al Dia de Majors i l'orquestra Supermàgic. L'edil ha recordat que tots els concerts, com la resta de la programació de les festes patronals, seran gratuïts per a complir el compromís de l'equip de govern. Entre les actuacions que el Departament de Festes espera amb més concorregudes figuren el concert de Los Mojinos Escocíos en la mitjanit del dissabte 12 al diumenge en la plaça Pere Cornell i l'actuació de l'orquestra Supermàgic a partir de la 1:30 en la carpa del recinte fester. Ens anem cap a Onda, que incorporarà este curs escolar professionals d'infermeria en tots els centres d'educació infantil, primària i secundària, tal i com es va comprometre el govern de Carmina Ballester en la seva proposta Enfermera Escola. El servei desenvoluparà programes per a la promoció de la salut i d'hàbits saludables, així com programes de prevenció de conductes addictives entre més de 3.000 alumnes d'Onda. Així mateix també prestarà assistència i assessorament sanitari en les etapes d'infantil i primària amb el recolzament especial a l'alumnat no amb necessitats sanitàries específiques. I un succés a la capital de la Plana, agents de la policia local de Castelló procedien a la detenció d'una dona de 47 anys per presumptament agredir a una altra dona en el carrer Arquitecte Ros. Els fets es van produir sobre les 8:45 de la vesprada d'ahir, quan el Centre Integral Municipal de Seguretat i Emergències rebia la cridada de diversos veïns que alertaven d'una baralla entre dos dones en l'encreuament entre el carrer Arquitecte Ros i el carrer Lepanto. Les cridades advertien que l'agressió s'estava produint en ple carrer i que diversos testics de la mateixa estaven intentant parar la lluita, sent colpejats per la presumpta autora dels fets. Fins al lloc es van desplaçar ràpidament dues patrulles del grup d'intervenció de proximitat, els quals els agents, a l'arribar a l'encreuament anterior mencionat, observaren que en meitat d'un pas de peatons es trobava tirada en terra una dona, la qual sangrava abundantment al cap. Junt a ella es trobaven diverses persones que estava en les immediacions, així com la presumpta autora de l'agressió. Els agents es van apropar cap a la dona identificada pels testics i van veure que aquesta tenia les mans tacades de sang i es trobava molt alterada. La presumpta agressora es va negar a identificar-se i va mantenir una actitud agressiva cap als policies, arribant a amenaçar-los de mort. A la vista de les lesions que presentava la víctima i la seva actitud front als agents, es va procedir a la detenció per un presumpte delicte de lesions i amenaces greus als agents de l'autoritat. Ens centrem ara en Vila-real. Concretament, parlem en primer lloc de l'oposició, Ciutadans. Domingo Vicent, el seu portaveu, criticava les promeses incomplides en l'inici del nou curs escolar en la localitat. Un setembre més, la tornada a l'escola se li ha fet bola a l'equip de govern, ja que els xiquets del CEIP Carlos Artou segueixen en barracons o el sostre del CEIP José Soriano continua sense arreglar-se. En el primer cas, encara que les obres estan en marxa, exigim que es complixin els terminis i que siga aquest últim curs que els xiquets hagin de començar en instal·lacions provisionals, assegurava i criticava el portaveu de Ciutadans. També parlava del CEIP José Soriano, que els preocupa que de nou les pluges i especialment la gota freda afecten al centre, convertint el menjador en una piscina amb tots els perills que això comporta. Aquest mateix assumpte criticava i comentava el regidor del Partit Popular, Adrián Casabó, el qual compareixia en roda de premsa avui mateix per a explicar quins són els deures pendents que té l'equip de govern en aquest nou inici de curs. Escoltem les paraules del regidor del PP.
L'aulari infantil del Carlos Artou, que de nou els alumnes un curs més estaran en barracons. Els problemes amb el techo del José Soriano, que després de diversos anys i diferents anuncis seguissin sense estar resolts a l'inici del curs. Tenim pendents també els gimnasos del Concepción General, el Pascual Nacher i l'escultor Ortells, o altres infraestructures com el quart d'institut, l'Aulari Nou, o ara ja també podem sumar el nou col·legi escultor Ortells després dels problemes que hem tingut aquest estiu.
Continuem parlant d'educació. Prop de 8.000 xiquets i xiquetes han tornat a les aules dels 22 col·legis i instituts de la ciutat per a iniciar el nou curs escolar 2019-2020, en una jornada que ha transcorregut amb normalitat. La tranquil·litat ha estat també la tònica al Col·legi Escultor Ortells després de les obres d'emergència executades d'aquest estiu per a resoldre l'aparició de ciment aluminós en el forjat sanitari. L'alcalde José Benlloc i la regidora d'Educació, Aida Beteta, han volgut comprovar de primera mà el desenvolupament del primer dia de les classes en el centre i han acompanyat la directora del col·legi, Lucía Tarjuelo, en la visita a les instal·lacions. En poc menys d'un mes, amb una excel·lent coordinació entre Ajuntament, Generalitat i Comunitat Educativa, s'ha donat solució a una situació complicada d'una manera eficaç i absolutament segura per als xiquets i xiquetes, que és la principal preocupació de l'equip de govern, segons assegurava el primer edil. D'aquesta manera, els 432 alumnes de l'escultor Ortells s'han incorporat a les classes amb total normalitat.
En un altre ordre de coses, Caixa Rural Vila-real patrocina el cicle de concerts inaugurals de l'òrgan romàntic de l'Església Arxiprestal Sant Jaume de la ciutat. L'instrument tornarà a sonar el dissabte 21 de setembre a les 7:30 de la vesprada, després d'un minuciós treball de restauració en el que s'han invertit unes 5.000 hores. El bisbe de la diòcesi Sogorb Castelló, Casimiro López Llorente, serà l'encarregat de beneir aquest orgue. El cicle de concerts continuarà el 2 de novembre a les 8 amb Juan de la Rubia, organista titular de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. El dia 9 de novembre el concertista serà Pedro Alberto Sánchez, organista del Real Monasteri de l'Escorial i director de la Setmana Internacional de l'Orgue de Madrid en l'Església de Sant Manuel i Sant Benito. L'últim dels concerts serà interpretat el 15 de novembre per l'organista titular de la Real Església de Sant Ginés de Madrid, Felipe López. Doncs bé, estàvem escoltant un trosset del que serà aquest Real Jazz que arriba el 19 de setembre a la localitat de Vila-real, una quarta edició que arriba una vegada més amb més força si cal i amb una programació molt interessant que ens explicava i ens presentava la mateixa regidora de Cultura, Rosario Royo. Un Real Jazz que arriba, com dèiem, un 19 de setembre fins el 22, que arriba amb diferents novetats, amb una programació més completa si cal, que ens presentava el director artístic Vicent Colonques.
Doncs començarem amb el clarinetista castellonenc Xema Peñalver, que ens presentarà el seu nou projecte. En este cas es diu Sophisticated Lady Sophisticated Clarinet. Sophisticated Lady és un tema de jazz, per això se m'ha anat. Presenta el seu nou projecte i és molt interessant perquè a banda ell sempre treballa amb músics de la terra, no? Propers a ell, i en la seva idea de projectes, en este cas el dijous començarem amb el clarinetista castellonenc Xema Peñalver. En cas es diu Sophisticated Lady Sophisticated Clarinet. Sophisticated Lady és un tema de jazz.
Doncs li contem que, entre altres coses, el dijous arriba a la programació d'aquest Festival Real Jazz. La presentació serà a les 9:30 de la vesprada i a les 10 arriba Xema Peñalver. Seran totes les actuacions al casino, al restaurant El Casino, a la plaça de la Vila 3. El divendres continua 20 de setembre a les 7:30 de la vesprada i fins a les 12:30, que tindrà lloc una jam session, hi haurà diverses actuacions, 7:30, a les 11 i a les 12:30. El dissabte, també 21 de setembre, a partir de les 6 de la vesprada, actuarà Bluet, a les 8, Victoritza Pilatovic i a les 11, Albert Sanz Trio.
A més, també el diumenge tancarà la jove Big Band Seda Jazz a les 12 del migdia, així com també culminarà aquest Real Jazz amb Roxanne Arnal. Arribem a la 1:20 del migdia. Nosaltres fiquem el punt i final a aquest repàs per l'actualitat política provincial i local. De seguideta, després d'una pausa, els presentem més convidats.
¿Problemas con la climatización de tu vivienda? Encuentra la mejor solución en Big Matter Arbo, con ventanas de PVC a medida y puertas de paso.
Con financiación hasta 24 meses, sin intereses.
Big Matter Arbo, Avenida Pío 12, 55, de Villarreal. Buscamos soluciones, creamos espacios.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Escuela de adultos Antiga Panderola.
Púchate al tren.
En la segunda planta de la biblioteca municipal.
Atrévete a venir.
Alcanza tu meta.
Mai estar.
Matricula't de dilluns a dijous, de matí i vesprada, o divendres de matí.
Vine i queda't.
Informa't a l'Escola d'Adults Antiga Panderola.
¿Te imaginas una tierra donde la montaña pese el mar? Donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios. ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
En Sport 2 liquidan las rebajas. Aprovecha los grandes descuentos en textil, zapatillas y botas de fútbol. Y ya disponen de todas las novedades de la temporada. Lo último en equipaciones y botas de fútbol a precios especiales. Y con regalo de calcetines. Sección nostálgica Remember Futbolero. Equipaciones de temporadas anteriores, camisetas a 30 euros, pantalones a 15, chándalos a 50. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Calle Solares y esquina Torrehermosa, Villarreal. Abierto en las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8.
En Cafetería Roma te ofrecen variados almuerzos populares y menú diario, todo en un ambiente animado y distendido. Y con la llegada del buen tiempo, ven y disfruta de los mejores refrescos. Cafetería Heladería Roma, en Avenida Río Ebro de Villarreal.
Dinos tu profesión y nosotros te vestimos. No busques más. En Big Mother Arbo tenemos todo lo que necesitas. Big Mother Arbo, Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Honda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Impresionantes rebajas en Canem. Elige dos prendas o más y llévatelas al 50%. Además, adelántate a la temporada otoño-invierno y descubre las nuevas tendencias. Canem, en Nules y Villarreal, la ropa que estás buscando. De mil
colores. En Mayen Colors encontrarás todo lo que necesitas en papeles, complementos decorativos y las primeras marcas nacionales en pintura. Mayen Colors te ofrece la calidad a precios de fábula. Ven y compruébalo tú mismo. Mayen Colors, Avenida Castellón 105 de Villarreal.
Vivanta Villarreal, estamos de aniversario. 14 años ayudándote a sonreír con un servicio de calidad, innovador y cómodo. Clínica Vivanta Villarreal, 964 50 67 45.
Aula de Música 12 Notes. 10 anys amb vosaltres. 10 anys de rock, jazz, música clàssica, iniciació i sensibilització musical per a xiquets a partir de 2 anys i molt més. Classes personalitzades de qualsevol instrument per a grans i menuts amb flexibilitat d'horari. Coneix l'Aula de Música 12 Notes al carrer Pare Molina 29 de Vila-real. Matrícula oberta.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, telèfon 964-52-1385.
Una 26, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i després de les vacances, per així dir, d'aquest període estival, reprenem espais amb policia local. Tenim a l'intendent Ramon Martínez. Bon dia, buenos días.
Hola, què tal, buenos días.
I també la inspectora Rosana Gallardo. Molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
Y hoy empezamos porque tenemos a otro invitado que no está aquí presencialmente, pero sí, enseguida hablaremos con él, intendente, porque... aunque en verano, obviamente, la actividad policial no para, aunque pueda haber vacaciones, la actividad formativa tampoco para y ya han diseñado o han agendado una nueva formación.
Sí, así es. Ya tenemos, la verdad que tenemos preparadas ya muchas acciones formativas, ¿no? Tenemos un curso de redacción de documentos, tenemos un curso de defensa personal también policial y, bueno, y luego tenemos otro que para nosotros es también bastante importante, que es el de cómo gestionar, ¿no?, las emociones para ser más feliz en la policía local, ¿no? Esto lo dices así y parece que choque un poco.
¿Han fumado algo estos de la...
Sí, parece que choque con el tema de la policía local, ¿no? Pero pensamos que lo que es la inteligencia emocional, la inteligencia sensorial es súper importante en el día a día, en el quehacer diario de la policía local. Uh-huh. Nosotros desde la escuela de formación, desde FOPOL, tenemos una apuesta muy importante por esa cuestión formativa relacionada con la inteligencia emocional, con las habilidades directivas, habilidades sociales, porque consideramos que sí, que hasta hace ya bastantes años, pues la formación policial parece que se centraba todo en temas de penal, en temas de defensa personal, detenciones, atestados, policía judicial, que sí, que es importante, uh-huh, lógicamente, hay que conocer toda esa materia, ¿no? Pero es muy importante el tema emocional, ¿no? El cómo... saber gestionar nuestras emociones y poder también conocer, ¿no?, cómo trabajar ante las emociones de los demás, ¿no? Para nosotros eso es fundamental y para eso hemos organizado desde la escuela este curso que estoy convencido que va a ser un éxito.
Uh-huh. ¿No? Y si les parece, saludamos, porque lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, al ponente, al responsable de esta formación, José Manuel Simarro. Él es creador del modelo de prevención consciente, asociado PRL, salud laboral, felicidad en el trabajo, experto también en seguridad vial, aunque no es el tema por el que vendrá aquí, estrés laboral, ética empresarial. Sin más, lo saludamos, José Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues un placer hablar. Hemos visto, ¿no?, algunas intervenciones suyas, ha estado en empresas de aquí de la zona, ha estado también en colegios de enfermeros. Pero ¿cómo es tratar o cómo enfoca usted tratar la emoción en la policía? Porque también suponemos que es uno de los sectores profesionales que también están sometidos a mucho estrés y no es fácil, ¿no?, las emociones a las que en algunas ocasiones han de hacer frente.
Sí, en principio la policía es cierto que está sometida a una presión constante. Muchas veces tiene que intervenir de manera inmediata en situaciones y conflictos que pueden resultar imprevisibles. Tiene que apaciguar problemas, tiene que mediar, enfrentarse a acontecimientos tristes o crueles, y el policía o la policía local es una persona, con lo cual de alguna forma también tiene sus propias emociones, y gestionarlas de una manera u otra resulta fundamental para que luego no le afecte a su salud física y emocional, uh-huh, o mental en este caso.
Y para eso ha programado usted una jornada, o vemos al menos muchos puntos en este programa, que intentará abordar con las personas que acudan a esta formación.
Pues intentaremos abordar pues que las emociones desde un punto de vista práctico. Hablaremos de la felicidad, pero la felicidad como algo relativo. O sea, a mí me gusta siempre en las charlas hablar de la felicidad y relacionarlo con la teoría de la relatividad y las emociones y la vida. ¿Por qué? Pues porque muchas veces parece que ser relativo debe ser, perdón, ser feliz tiene que ser algo obligatorio. Entonces muchas veces no podemos ser felices a tiempo completo y debemos, por un poco la tendencia que se da en este momento, convertirnos casi en esclavos de la felicidad, cuando eso no es posible. En la policía local, evidentemente, yo entiendo que se da un problema de en el trato cotidiano con el ciudadano, un problema de dualidad, porque se da la doble versión: proteger a los ciudadanos cuando corresponde y cuando necesitan ayuda, pero a la vez sancionarlos cuando corresponda. Y esto puede provocar un conflicto emocional que hay que resolver gestionándose emocionalmente de manera correcta.
Uh-huh. Le escuchábamos, leíamos declaraciones suyas en las que apuesta por la sencillez para tratar estos asuntos, ¿no? Que desde cosas sencillas, prácticas, cotidianas, se puede alcanzar este éxito.
Sí, yo pienso para mí la felicidad en este caso, y es lo que pretendo trasladar a la policía local, igual que hemos trasladado a otros colectivos, pues quizá también conflictivos por el tema del estrés, como es el colectivo de enfermería o el colectivo médico, es que la felicidad son millones de pequeñas cosas. Nosotros lo que pretendemos con este curso es, aparte de que hagamos ejercicios de cómo gestionarnos y identificar las emociones adecuadamente, pues un poco partir de la base de que debemos aprovechar pues nuestra inteligencia sensorial. ¿Qué sería? Pues hacer uso de lo maravilloso que puede resultar la música para gestionar nuestras emociones, o cómo a través de un olor, porque el olfato, por ejemplo, es el más emocional de los sentidos, a través de un olor podemos trasladarnos a un recuerdo emotivo que de alguna forma pueda ser agradable o desagradable, pero entonces tendríamos que saber gestionarlo. O sea, nosotros queremos romper con el mito de que hay emociones positivas y negativas. Para nosotros todas son necesarias. Para nosotros existen emociones agradables y desagradables. Las agradables queremos que se potencien y las desagradables intentar minimizarlas, pero reivindicamos el derecho a que las personas puedan tener sus momentos de tristeza, porque eso es natural.
Uh-huh. ¿Es la primera vez que tratará este tema con un colectivo como la policía local, o ya ha trabajado, no sabemos, policía local, nacional, guardia civil?
No, este tema concretamente, uh-huh, es la primera vez que lo trato con policía local, porque tuve un contacto con la policía local de Villarreal hace ya años, pero el tema que tratamos era más bien de seguridad vial, sí, uh-huh, dedicado a seguridad vial y gestión, sí, del estrés al volante. Entonces esto ya hace bastantes años, en la campaña Haz Clic, Súbete a la Vida, y la verdad es que es la primera vez. Estoy muy ilusionado con ello, porque es un colectivo que de alguna forma, pues bueno, está de hecho expuesto a factores que pueden provocar alteraciones emocionales y estrés, como puede ser la incertidumbre, la imprevisión, la urgencia en la respuesta, la gravedad de las consecuencias que puede provocar una actuación, la responsabilidad, a veces el exceso de carga de trabajo. Pues todo esto es algo que me motiva mucho para poder afrontar la charla con unos ejercicios prácticos que intentamos, a través de la música, que pretendemos que lleguen a cuajar, porque es un colectivo que evidentemente puede llegar a abordar el tema emocional, pero es un colectivo que está muy sujeto y está muy es un colectivo predispuesto a una tensión emocional constante.
Uh-huh. Y luego suponemos también saber gestionar para no llevarse los problemas a casa, ¿no? Porque obviamente con esta carga a la mochila, pues luego lo que pueda pasar en casa quizá esté repercutido, ¿no?, por esta labor profesional.
Sí, muchas veces de lo que se trata, yo pienso que muchas veces las cosas no son realmente como lo que están sucediendo en un momento concreto, porque evidentemente por el trabajo que tengamos cada uno de nosotros, pues bueno, un policía se debe enfrentar diariamente a acontecimientos tristes, crueles. Entonces ahí es donde el reconocimiento y la gestión de las emociones propias y ajenas hacen que ese papel fundamental que juega en la sociedad pueda jugarlo, pero sí enfrentándose a esas situaciones de una manera positiva que luego le afecte en su vida privada de la menor manera posible. Es indudable que muchas veces le afecta, pero evidentemente tenemos que empezar a manejar temas sencillos que nos puedan descargar mentalmente de manera sencilla. No podemos meternos en grandes proyectos mentales porque de alguna forma nos quedaría otro problema además del problema que tenemos.
También nos gustaría, por su experiencia, habrá gente que escuche y diga, bueno, y policía ya tienen otras obligaciones como para ahora ponerse a hablar de inteligencia emocional. ¿En qué puede notar un ciudadano que un agente, un integrante del cuerpo de policía local sabe gestionar estas emociones?
Bueno, pues en principio, por ejemplo, un policía local sin inteligencia emocional sería un policía local al que le faltaría una parte de lo que necesita para poder convivir adecuadamente con el ciudadano. Por ejemplo, un policía local sin ese grado de asertividad necesario para poder escuchar, no ir solamente, escuchar a lo que le está contando el ciudadano y entenderlo o ponerse en su situación a través de la empatía para entenderlo, sin inteligencia emocional sería imposible. Pero a la vez la asertividad también se debe intentar aplicar en el sentido de que exigir que la de otra persona, en este caso el ciudadano, nos escuche a nosotros, porque muchas veces la policía local también se encuentra en conflictos, en situaciones en las que en la misma situación concreta está siendo ángel y demonio a la vez, dependiendo de la versión que esté entendiendo como que es la correcta de lo que está escuchando de las dos partes en conflicto.
Así que sí que tendrá este impacto también en la atención que presten a la ciudadanía. Intendente, no sé si quiere también intervenir.
Bueno, yo quería saludar a José Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Manuel.
Hola, Ramón. Buenos días. Encantado.
Bueno, pues para nosotros es un placer. Ya en las reuniones previas que hemos tenido, pues hemos comentado la importancia, ¿no? La importancia que nosotros le damos a este tema, como es la inteligencia emocional, porque como bien ha dicho él, y creo que lo ha resumido perfectamente, no es que sea importante, yo creo que es clave, ¿no? Saber gestionar las emociones en un colectivo como el nuestro, que está sometido a esos vaivenes respecto de la tensión, ¿no? En el día a día, creo que es fundamental, ¿no? Y por nosotros como responsables del cuerpo policial, pues tenemos que dar herramientas para que nuestra gente esté formada, ¿no? Y nosotros mismos. Y bueno, de aquí quiero agradecer también a José Manuel pues todas las facilidades que nos ha dado y bueno, nos vemos pronto, José Manuel, y un recuerdo.
Pues muchas gracias, Ramón. Sabes que es un placer y estoy encantadísimo de poder, encantado e ilusionado de poder dar esta charla y participar con la Policía Local de Villarreal en todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y también, José Manuel, aprovechando que tenemos aquí a la inspectora, que es responsable de mediación, qué importante también en la mediación, ¿no? Comentaba usted el tema de la asertividad, pues si ya directamente hay que intentar buscar una solución pacífica a un conflicto, es importante, ¿no? Sobre todo en todas las unidades, en todos los frentes, pero también, ¿no?, aplicado a la mediación para saber cómo gestionar, ¿no?, y que en un conflicto entre vecinos pues las emociones también estén más o menos controladas y no dar más a unos que a otros.
Bueno, es fundamental. Sí. Perdón, José sí, Manuel, perdón. ¿Qué tal?
Saludarte, Rosana, buenos Hola. Días.
Pues José Manuel, si quiere, y ahora hablamos también con la inspectora.
Sí, no, simplemente decía que me parece fundamental. Yo cuando hablé con la inspectora, lo cierto es que me pareció una labor maravillosa la que están haciendo y además yo creo, soy un convencido y un enamorado de la mediación. Soy mediador judicial y siempre a lo largo de mi carrera profesional, independientemente de dar charlas, he sido graduado social, siempre he intentado llegar a un acuerdo sin llegar a que el conflicto entrara en una sala de un juzgado. Entonces creo en la mediación y además la felicité y quiero felicitarla en público porque me parece una labor extraordinaria la que están realizando.
Así que aplicado a todos los ámbitos, era así, Rosana, si le quiero comentar también algo a José Manuel.
Pues darle también las gracias por esta acción formativa que que vamos a disfrutar todos. Evidentemente, para el proyecto de mediación, la gestión de conflictos es importante, el tema de la gestión de las relaciones interpersonales, la intrapersonal también, porque tenemos que aprender a gestionar también nuestras emociones, con lo cual pues es una aportación muy importante y muy muy agradecida, muy contenta de que estas acciones formativas no solo sean para los mediadores policiales, que aquí es básico y fundamental, sino que se puedan extender al colectivo de la policía local, porque bueno, hoy en día ya sabemos que un buen profesional en cualquier área necesariamente tiene que ser inteligente emocionalmente. Si no, pues técnicamente puede ser muy bueno, pero le va a faltar esta parte, y eso se va a notar en nuestro caso en la repercusión al servicio a la ciudadanía.
Así que es importante aplicarlo a todos los ámbitos. Y José Manuel, si le parece, no le robamos más tiempo. Le agradecemos que haya atendido nuestra llamada y esperemos que sea una formación muy productiva para todas las personas que acudan a escucharlo.
Muchísimas gracias a ustedes y a la Policía Local de Villarreal, y nada, a su disposición para cuando ustedes quieran.
Pues un placer, si el SEM, las dos convidats, a acomiadem a José Manuel Simarrón, un placer, y hablamos pronto.
Muchas gracias.
I bé, ho hem comentat, la importància, no, de la mediació. No sabem si algú ens està escoltant. ¿Está adreçat només o està dirigido solo a policías en activo, no, este curso formativo?
Sí, en principio va dirigido a policías en activo, porque bueno, consideran que la gestión emocional no es propia para la policía local, pero sí que bueno, le vamos a dar un enfoque muy dirigido a lo que es la policía local, la problemática de la policía local, la idiosincrasia de la policía local, y por lo tanto hemos considerado de hacer una jornada absolutamente interna y dedicada únicamente a profesionales de la policía, sí.
Así que veremos cómo va. Bueno, y también aprovechando que tenemos a la inspectora, comentar, ¿no? Lo compartió usted en sus redes sociales, así que ya es medianamente público, ¿no? Obviamente, si alguien no la tiene, no es público, pero que alguien le reconozca, alguien y no un cualquiera, ¿no? Que un escritor como Alberto Espinosa le reconozca por su labor, ¿no? Que le ha hecho una mención. ¿Qué ha pasado con Alberto Espinosa y con este mensaje que le envió?
Pues, bueno, pues Alberto Espinosa es una persona a la que yo admiro mucho. Le leo prácticamente todo lo que escribe. Y lo trajimos al primer congreso iberoamericano. Costó mucho de traer porque, bueno, pues recuerdo que le escribí muchos correos, lo tenía acosado por Twitter, por todos los sitios, y no había manera de poder contactar con él. Claro, él es una persona que viaja mucho y, bueno, total que descubrí, esto es una anécdota, pero es así, descubrí que tenía una presentación de uno de sus libros en las islas, en Palma de Mallorca, en un municipio en concreto, y se me ocurrió que podía hablar con el jefe de la policía local de aquel municipio y explicarle que era mi necesidad hablar con él y que, por favor, que le mandara una patrulla que se pusiera en contacto conmigo.
A punto de llegar a acoso, pero...
Y total que a los dos o tres días de esto recibo un correo de él, así espontáneo y normal, como bueno, como él es, ¿no? Y natural, y me dice, vale, voy, me encanta tanta insistencia. Y entonces a partir de ahí pues tuvimos pues esa relación, teléfono, WhatsApp, correo y eso, y vino al congreso. Y ahora pues resulta que me encontré en mi correo que de esa manera natural y espontánea como él es, pues me escribe y me dice que en su último libro, pues había a la protagonista, le había puesto mi nombre, porque es una protagonista que él dice que tiene fuerza y que le irradia energías positivas, y bueno, me lo compartió y me quedé pues como diciendo, bueno, pues una persona como él, de ese caché, que no tiene necesidad y que además de hacerlo encima me lo comparte, pues bueno, pues esto ya es esas pequeñas cosas, o grandes cosas, mejor dicho, que te hacen vivir.
Así que de esta persecución, ¿no? Salió el reconocimiento.
Salió algo bueno porque, bueno, él estuvo aquí y fue espectacular, ¿no? Su intervención y bueno, y ahora esto ya, pues es que tampoco es que todavía estoy como impactada. Se le llamé enseguida al intendente y creo que realmente no la repercusión que esto tiene la he ido pues como asimilando poco a poco, ¿no? Bueno, pues es, yo creo que sí, que Rosana no es un nombre que se le pone uno que escriba una novela así porque sí a alguien, no me parece,
un nombre muy literario,
¿verdad? Entonces no, ponérselo sí. A propósito a su personaje, pues bueno, pues estoy contenta.
Pues bueno, felicidades.
Gracias.
Y por mucho más que puedan venir. Pero aparte de eso, también queríamos abordar otros asuntos. Hace nada se cerraron las fiestas. Ayer se hizo el balance, dijimos, oficial, con datos generales, pero intendente, creo que quería ahondar, ¿no?, en alguna de estas cifras, ya no tanto por las cifras, sino por lo que supone.
Sí, mucha relación con el tema del alcohol, ¿no? El alcohol en la conducción. Bueno, pues la verdad que parece mentira. Nosotros, desde luego, no vamos a dejar de seguir, ¿no?, en este en este empeño de tolerancia cero con el alcohol y las drogas, ¿no? Pero es tremendo, ¿no? Todavía hemos tenido 6 denuncias por alcohol y drogas en el ámbito administrativo, hemos tenido 8 investigados no detenidos por alcohol y drogas como delito, hemos tenido más de 17 denuncias por drogas, que son cifras que cuanto menos son preocupantes, ¿no? Y de hecho, ya avanzo que en breve vamos a hacer vamos a iniciar controles muy exhaustivos sobre todo de drogas. Porque consideramos que no se puede tolerar el conducir bajo esta influencia o llevando este tipo de sustancia. Y bueno, fíjate tú, a pesar de que las sanciones han aumentado, a pesar de que penalmente también se castiga más, a pesar de las campañas de la Dirección General de Tráfico, que son impactantes, ¿no? Yo creo que son súper impactantes. La última que recuerdo de la prisión y tal, bueno, es realmente impactante. A pesar de las campañas, a pesar de lo que estamos haciendo ahora en los medios de difusión, a pesar de ello, la gente, la verdad, que sale de fiesta, se desenfrena y muchos de ellos no son capaces de decir no a coger el vehículo. Y esto es un tema que a nosotros nos preocupa. Y desde luego, desde el área de seguridad vial, vamos a seguir en ello, ¿no? Ya te digo que en las fiestas, pues bueno, parece que el tema de quejas de peñas, de ruido, que evidentemente todo esto, pues ya lo dijo ayer nuestro comisario principal en la rueda de prensa. Pero bueno, yo que llevo el tema de la unidad de tráfico, la verdad que el tema es un tema que me preocupa y es un tema que vamos a seguir y vamos a seguir duramente porque consideramos que el alcohol y la droga en la conducción es un peligro, es una causa de las más, después del móvil. El uso del móvil sería la primera causa, que por cierto ya os anticipo que la próxima semana vamos a iniciar una campaña de distracción con especial incidencia en el móvil y hablaremos con ella. Como primera causa de distracción que hay en España, es así, y como causa de accidentabilidad, las drogas y el alcohol están ahí, ¿no? En el top, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo estas fiestas sí que es verdad que en estos temas pues hemos aumentado con respecto a las anteriores y es un tema, como te he dicho, que nos preocupa y que como organización policial y dentro de la responsabilidad que nos toca pues vamos a trabajarlo muy muy profundamente, ¿no?
Y creo que también había comentado el tema del recinto de la vila. Obviamente aquí ya han pasado las fiestas, pero como puede aplicarse a otros muchos municipios que están en fiestas, la entrada de menores, ¿no? Que parece que también hay presencia de menores en el recinto de la vila cuando pues no pueden estar por ahí.
Sí, el tema de los menores, pues fíjate, concretamente han habido, como dijo el comisario principal, han habido 3 denuncias a menores de 16 años, que, bueno, la verdad que, bueno, aparte de sacarlos de lo que es el recinto taurino, en todos los casos fue comunicado a sus padres o tutores esta situación, porque ya no es que sea una infracción, es una situación de riesgo. El menor está en una situación de riesgo y por lo tanto nosotros también tenemos la obligación de comunicarlo a sus padres o tutores, ¿no? Bueno, es complicado, ¿no? Porque a pesar de la publicidad, a pesar de que en todas las barreras pues prohibida la entrada, acceso a menores de 16 años, se dice por megafonía, a pesar de todo ello, yo también lo entiendo, ¿no? Que una vez cuando el menor sale y se va, pues el padre es difícil, aunque le hayan advertido que el menor deje de entrar al recinto, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es un riesgo importante, al igual que las personas que van bajo la influencia de alcohol y drogas. Y en este caso, pues como tú bien dices, han sido 3 los menores que han sido denunciados por el decreto de Vox al Carrer.
No sé si quiere comentar algún tema más de las fiestas o nos centramos en otro tema que ha comentado, que ya lleva muchos años pero que sigue produciéndose.
Sí, yo creo que es importante centrarnos en el tema, ¿no? El tema del timo de la estampita, ¿no? Parece mentira que aquí, hoy y ahora, estemos hablando del timo de la estampita todavía, ¿no? Pero existe. Pero no existe en España, ¿no? Existe en Villarreal. En Villarreal recientemente hemos tenido un caso. Pero también recientemente hemos tenido una tentativa de timo de la estampita y por lo tanto ocurre, es real y es aquí, ¿no? Con lo cual creo que es importante, por eso hoy cuando hablábamos de preparar el programa te decía que considera que era importante, ¿no? Que nuestros oyentes lo escucharan y sobre todo que informaran, ¿no? A sus vecinas mayores, a su madre, a familiares sobre todo de un perfil ya de una cierta edad, ¿no? La víctima propicia es un perfil de mujer, no necesariamente es mujer, hemos tenido casos también de hombres, pero bueno, el perfil es persona mayor, persona de avanzada edad, ese es el perfil, y preferentemente mujer, ¿no? Ese es el perfil de lo que se está dando en general y aquí en Villarreal en particular, ¿no? Y bueno, el modus operandi, como todos recordamos así a grosso modo, es que se dirige un par de personas, una de ellas pues como si como que es una persona con discapacidad psíquica y la persona pues lleva un montón de dinero que uh-huh. le hace ver a la mujer mayor o al hombre mayor, a la víctima, le hace ver el dinero y le dice que este dinero se lo ha encontrado y que el dinero te lo quiere dar. Si... Entonces llega uno de ellos que hace de listo y le dice a la mujer, oye, esto puede ser un negocio al tonto este. Uh-huh. Esta persona con discapacidad, lo que podemos hacer es vamos al banco, le damos un dinero que nos pide, que es suyo tal, y nos llevamos todo lo que tiene. La persona mayor, pues en ese momento ve el negocio de su vida, ve que ahí puede estar la felicidad suya y de su familia donde a nivel económico, uh-huh. y bueno, va a su casa, coge la cartilla, va al banco, saca dinero, lo entrega a los autores, y luego cuando le dan el dinero se da cuenta que no es dinero lo que tiene, el dinero real no es... sino que son, pues normalmente son recortes de periódico, que van en una bolsa, etcétera, etcétera, y entonces cuando ocurre la estafa, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto aquí, pero es que además es la incredulidad, fíjate, yo hace un tiempo actué en un caso que logramos evitar, la policía local logramos evitar el timo de la estampita, eso fue gracias a la colaboración de una entidad bancaria que nos llamó ante lo extraño de que esa persona pudiera sacar una cantidad tan elevada, ay. Cuando normalmente sacaba muy poca cantidad. Uh-huh. Y cuando yo fui allí y hablaba con este señor, recuerdo que su primera expresión fue: usted me acaba de fastidiar el negocio de mi vida.
Aún.
No dijo fastidiar, dijo otra expresión
sí,
más.
Un poco más fuerte, ¿no?
Otro más fuerte. Y yo me quedé incluido y digo: vamos a ver, no, oiga, que le estaban engañando. Me acaba de fastidiar. Este era el negocio de mi vida. ¿Para qué han venido? Y bueno, hasta que al final, pues tardamos y yo al cabo de unos días logré hablar con él y parecí. Bueno, ya lógicamente se había dado cuenta de todo, pero en ese momento están totalmente. Es como una situación en la que creen que ese es el negocio de su vida, ¿no? Y acceden, ¿no? Entonces, desde aquí tenemos que decir, ¿no? A todos nuestros oyentes que ante esta situación que ocurre, que es real, insisto, que eso es importante, pues que hagan caso omiso a cualquier persona que se acerque, que les diga vamos al banco, que yo tal, que yo un negocio, que tengo un cupón premiado, es decir, nadie da duros a cuatro pesetas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos realmente que incidir mucho en este tema, ¿no? Uh-huh. Y yo, pues bueno, consideraba que era importante recordarlo, que nuestros oyentes lo escucharan, porque desgraciadamente a las personas que le hacen esto ya no solamente es el dinero que le quitan, que es una estafa importante, en algunos casos han sido de cantidades importantes, sino también pues el tema moral, ¿no? De las personas uh-huh. estas que se sienten, pues, se sienten engañadas, se sienten, bueno, esa victimización, ¿no? Que yo creo que es importante también. Uh-huh. Y eso era un poco lo que queríamos recordar, ¿no?
Pues insistir en esto, pero aprovechando que ha venido la inspectora, pues no, en principio no estaba previsto, pero vamos a preguntarle por mediación, ¿no? Se presentó hace unas semanas el Observatorio de Mediación Policial, pionero también en el territorio autonómico, así que es importante, ¿no? También esta labor que se está realizando cada vez mayor.
Sí, es que, bueno, a partir de que se en la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana, uh-huh. se nos puso como función propia de la policía. La mediación policial se dio un avance cualitativo importante. Si bien es verdad que nosotros llevamos bastantes años trabajando y estamos formando a muchas policías locales de todo el territorio nacional, pero el hecho de que aquí en la Comunidad Valenciana se nos ponga como función, pues ha hecho que todavía haya más organizaciones de policía local interesadas. Y desde la escuela nuestra, desde el IVASPE, se están haciendo cursos de diferentes cargas lectivas, con lo cual se han ido implementando las unidades de mediación policial, claro. Entonces, es algo que llevábamos pensando, que llega el momento de empezar a hacer un mapa de qué unidades se van creando, ver si se están haciendo las cosas de la manera que pensamos que tienen que ser y ajustar las que veamos que se tienen que ajustar. Es también importante que unifiquemos después resultados, plantillas estadísticas y sobre todo es importante también que elaboremos una guía de buenas prácticas y eso pues es uno de los proyectos que también vamos a abordar porque bueno, es la formación es fundamental, sino para todo, pero uh-huh. en mediación esto no es solamente eso que hemos hecho toda la vida, esto estamos siempre diciendo que hay que formarse, pero también es preceptivo que nosotros pues vayamos haciendo cosas y entonces creo que la guinda de todo, que es generar esta guía de buenas prácticas, pues creemos que también será importante.
Así que un pasito más en esta labor de mediación. Si le parece, lo hablamos con más calma en programas futuros. Y solo nos queda agradecerles que nos hayan visitado, que nos hayan traído también al ponente de la conferencia del día 3. Así que, inspectora e intendenta, muchísimas gracias y hablamos en breve. Un placer.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
I nosaltres anem amb el darrer dels convidats perquè la meteorologia és protagonista i hem parlat d'això amb David Mareñà, de Civil Meteo. Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja sabem vostès que aquests dies s'està parlant i molt d'aquesta Dana. Ara preguntarem això si és diferència o no de la gota freda, perquè Dana és un terme relativament nou, no, per a molta gent, que ens ha d'arribar. Alguna pluja ja està caent durant aquest matí a la localitat de Vila-real, però sembla el gruix serà demà. Per tal de conèixer realment què ve, què no ve, es pot saber, no es pot saber, es pot prevenir. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el responsable de Vilmeteo, David Mareñà. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs, en primer lloc, ens agradaria justament això, saber si una dana o dana és el mateix que gota freda o no, perquè fins fa no molt només escoltàvem gota freda i d'un temps a esta part, doncs també es parla de dana.
Últimament se parla més de dana, que és un terme més científic, podríem dir, però ve a ser el mateix que gota freda, que tradicionalment s'ha dit gota freda. El que ve a ser és una massa d'aire en altura que estos dies s'estarà passejant i això és precisament la dana que també estem llegint estos dies en la premsa.
Uh-huh. Què està per vindre hacia aquesta zona, perquè es parla, no, d'aquestes precipitacions, el vent que bufarà també, no? N'hi ha alertes ja decretades especialment per a demà, però quina és la previsió meteorològica?
Bé, ara aquesta dana, aquesta massa d'aire fred aïllada en altura, que tenen normalment este tipus de masses d'aire un comportament més caòtic, és difícil saber exactament per on passarà, no és molt gran, però bueno, lo previsible és que se està movent de nord a sud, està entrant al Mediterrani, ara està afectant a Catalunya i és previsible que demà dimecres comenci a afectar a Castelló. És cert que per el tipus de vents que pareix que va canviar, i dic que pareix perquè és molt difícil de preveure, depèn d'on se situe esta dana, pues enviarà els vents d'una manera o d'una altra, però és previsible que envien molts vents de gregal i això fa que a Vila-real, per exemple, no faci que ploga tant com se puga previndre. En tot cas, com no se pot saber exactament on caurà, per això estan ficant-se alertes ja i avisos de meteorologia. Però bueno, demà dimecres és el primer dia que ens afectarà i, bueno, com sempre, algunes zones com Dona Espadà i després ja més a baix cap a València i nord d'Alacant també és on tindrà més afectació.
Uh-huh. Respecte a aquesta previsió, has comentat, és complicat saber exactament, però en quant a pluges, quan ens podria caure en aquesta zona, tot i que has comentat que el vent de gregal a Vila-real pot fer que no siga tan forta aquesta precipitació, però més o menys de quanta capacitat o quants litres estaríem parlant?
Jo en este cas, i en esta situació en concret, que se trata d'una massa d'aire que és prou xicoteta i que és molt, molt difícil de determinar com se va moure, tampoc m'atrevís, no, a fer una previsió de quan pot caure. És cert que se van activar avisos de potser 40 litres i coses així. Això és lo previsible. Ara bé, si entra gregal, a Vila-real normalment sol caure menys, però sí que és veritat que puntualment pot caure en intensitat. I després també és cert que si això és per demà, que és el que tenim més prop i el que, bueno, més podem saber, de cara a divendres, que siguis movent-se aquesta dana, és possible que entrarà una miqueta de més de vent de llevant, allò de gregal, més de llevant, que ens afavoreix més. Però és ara mateixa hi ha molta incertesa en els models meteorològics.
Uh-huh. Tot i això, ja has comentat divendres que també podria vindre un altre vent, però la previsió és que també durant el cap de setmana puguen haver inclús tormenta, no?, i aparell elèctric, que se sumaria també a aquestes precipitacions.
Sí, a partir de divendres tornaria a reactivar-se, diguem, a enviar nous fronts que ens afectarien divendres tard i també dissabte, sobretot. I a partir d'ahir sí que sí, ja és difícil saber, inclús si demà, com acabarà sent, encara que pareix que serà en vents agregalat i, com dient, no tindrà tanta afectació a Vila-real. Sí, per exemple, a Serra Espadà sempre hi ha una miqueta més per aquest efecte orogràfic. Pues de cara a divendres i dissabte encara és més difícil, però bueno, sí que pareix que divendres i dissabte se va reactivar i per lo que pareix ara mateixa, en més vents de llevant que solen afavorir a que plogui una miqueta més així.
Ahí sí que encara una miqueta d'incertesa. Sempre ens ho expliques, no? Que donar fets categòrics, no? En tema meteorològic és molt complicat, però s'ha de tindre cura, no? Per a que si arriba, doncs la gent sàpia que està ahí.
Exacte, passa molt, no? Que davant d'aquestes situacions que després no acaba de ploure tot el que s'havia avisat, no? Però les entitats oficials estan obligades a tindre aquesta previsió i a més que existís la possibilitat. Entonces tenen que posar aquests avisos, no? Que perquè hi ha risc. El que passa que després, per aquesta dificultat de la que parlem, pues pot ser que no acaben complint-se aquests pronòstics. També és cert que com se dona molt de rebombori als avisos quan simplement són probabilitats de que passara un risc, pues molta gent dona per fet que passarà, no? I després hi ha aquestes decepcions o aquestes crítiques que es van... Però no, n'hi ha que tindre cura perquè s'han d'activar protocols en el cas de que pugui passar.
Així que aquesta és la situació i si bé comentes, parlar d'ací al cap de setmana és complicat, no sabem si aquesta tardor es presenta intensa en quant a precipitacions o la línia, no? I els models apunten a una situació més tranquil·la, meteorològicament parlant.
És molt complicat. S'havia parlat de que seria una tardor seca, però, bueno, no sé, el refraner també m'ho ajuda a vegades i també diu que setembre és un mes que seca les fonts i que també provoca inundacions, no? Pues ve a dir que setembre, per exemple, és un mes molt imprevisible. I d'altra banda, el que sí que sabem ara segur és que sí que notarem demà aquesta baixada de temperatura per Isadana, que com és una massa d'aire gelat, segur que fa baixar la temperatura, i de cara al següent dia se va recuperar una mica d'aquesta temperatura, per tant, pareix ser que la setmana que ve no n'hi haurà aquest escenari, no?, en fred en altura que sí que pot provocar les pluges de demà i de cara a divendres i cada setmana. O sigui que la setmana que ve sí que pareix que se tranquil·litzaria un poc el tema.
I sí que acomiadarem l'estiu, no? Si no canvia res, i la setmana prèvia o els dies previs torna la calor amb una miqueta més de fresc que els que hem tingut les setmanes prèvies.
Sí, demà no també hi ha que com si l'estiu s'acabara, però bueno, ja sabeu que en octubre i inclús en novembre tornarem a posar manera curta, segur.
Doncs, David Mareña, com sempre, moltes gràcies per fer-nos aquesta anàlisi, no? Aquesta previsió meteorològica. Moltes gràcies, esperem que si cau, doncs, no farà moltes maleses.
Gràcies a vosaltres.
Més assumptes a la... Dos minutets els que passen de les dues de la vesprada. Atenció per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata i els seus col·laboradors. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada i recorden, demà més fresca i potser caiga la Mundial. Vaig en el compte.